A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Parlar de l'imperi Càsar és parlar d'un gran desconegut. Potser alguns oients sospitin que rere aquest títol s'amaga un programa sobre una raça intergalàctica del darrer serial de ciència-ficció de moda o una facció d'algun joc de miniatures de fantasia pseudo-medieval. Res més allunyat de la realitat. Els Càsars van ser un poble de les estepes euroasiàtiques que van jugar durant prop de 4 segles, un paper importantíssim a la gran política internacional. Benvinguts a Ítil de Volga. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar d'Història, a les portes de Troia per parlar aquesta setmana de l'imperi Càsar, i ho fem amb el nostre equip habitual, els nostres historiadors de capçalera, que són l'Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I l'Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
Avui parlarem dels Càsars, però van ser tan importants? I si ho van ser, per què?
Primer tot pel formatge, fan una torta molt bona. I segon, perquè ja anirem veient...
Aquesta l'havies pensat.
No, m'ha vingut ara... És que, a veure, avisem, he dormit 4 hores.
Avui promet.
Vale? Vaig acabar el guió del programa a un quart de tres del matí, perquè anàvem a gravar 2 programes, Albert Abril, després de sopar va dir, no he pogut preparar programa, que era l'excusa que anava a fer jo.
No la va poder fer.
I llavors vaig haver de començar a preparar programa a les 11 i pico, vaig dir, prendo en calma. I total, que... res del que hi ha ara avui és pensat, si és que pensem alguna cosa en aquest programa, així que no. M'ha fet gràcia ara veure que...
No és la torta del Càsar?
M'ha fet gràcia que quan ho pronunciaves com Càsar, pues, la torta, i m'ha fet gràcia. Si no només per això, perquè ja veurem que els Càsars o els Hazars, o com vulgueu pronunciar-ho, total, no queda ningú, cap viu... eren un poble, ja veurem que és un poble nòmada o seminòmada després de les estepes euroasiàtiques, així que segur que feien formatge, si no és una hipòtesi massa rara. Per què van ser importants? Ja veurem que al llarg del programa repassarem 400 anys d'història del poble Càsar i el veurem participar en alguns dels esdeveniments polítics i geopolítics més importants de finals de l'antiguitat, principis de l'edat mitjana. Els veurem compartint escenari amb els perses, amb els bizantins, amb els vikings, amb Vladimir, el nostre gran amic del programa 500, amb els exèrcits islàmics. Bueno, veurem que, mirem on mirem, no? en la convulsa situació de les estepes euroasiàtiques i d'aquest indret, no? entre Europa i Àsia, que encara avui, no? és una font de tensions important, doncs aquest poble, els Càsars, durant uns quants segles han estat allà, han participat de manera activa, han deixat restes importants, han participat de manera protagonista en molts fets importants de la història, i per tant, jo creia que era un bon programa així genèric, no? Per acabar-lo de fer ràpid, al final no va ser tan ràpid, però bueno, no passa res, hem vingut a jugar.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més. Pero pienso que yo, con esta letra de amor, te ruego y te pido perdón, no soy.
Val, molt bé. Juan Magán, Mal de Amores.
Juan Magán.
Que no són de amores.
Que tu esperaves Son de Amores i aquí el que no sap la gent és que el Sergio ens estava dient. I deia, ja, calla la música, comencem. I ell, no, espera't l'estribillo,
sí.
I era, què estribillo? Perquè ho confonia amb Andy i Lucas, Son de Amores.
Bueno, en fi. El nivell és el que és, sí. En els dos casos. Mal de Amores, Juan Magán.
Juan Magán. Em preguntes per què aquesta cançó?
No, evidentment, si sabem que té un motiu.
Té un motiu que tenia sentit fa...
12 hores.
14 hores. però ara no sé ben bé quin és. No, ja veurem que entre els càzars la gran figura és un caganat, no?, com altres pobles de l'estepa, i el líder dels càzars és anomenat el Gran Cagan. Llavors, de tant llegir ahir, mig dormit, Gran Cagan, em venia a la ment Juan Magán, que és una persona que fins que ahir a la nit, a les 2:13 del matí, vaig buscar a YouTube el vídeo, no sabia qui era. I és molt graciós, perquè és un senyor calb el que jo he posat per un poble turc. És molt graciós. Jo a Juan Magán només el conec perquè tenia uns coneguts, uns amics d'uns amics que eren una mica pesats, no escoltaran el programa, i resulta que es van mudar a la mateixa urbanització o al mateix lloc on vivia Juan Magán. I van estar com setmanes fotent-me la turra de tío, somos vecinos de Juan Magán. Somos vecinos. I jo pensant, qui cony és Juan Magán? Anava tan perdut, avui, perquè era les 2 del matí, ha estat la primera vegada que he escoltat a Juan Magán, estava tan perdut que jo porto com 12 anys pensant que es deia Juan Magán. I ara he vist que es diu Juan Magán.
Juan Magán.
Però com a mínim no es confonga amb en Dilucas.
El nivell del programa avui serà fantàstic.
Sí, sí. Bueno, comencem, sí, com sigui, a parlar d'aquest imperi Khazar amb una pregunta obligada, i és on hem de situar aquest imperi, Alberto.
M'agrada que em facis aquesta pregunta, no? Doncs en diferents llocs, en diferents moments de la història, no? Però si ens fixem en el seu moment de màxima importància, de màxim esplendor, els Khazars i no només ells, sinó la xarxa de pobles tributaris, no?, que ells controlaven i gestionaven, es van estendre pel que avui en dia és el sud de Rússia, el sud de la Federació Russa, la part occidental del Kazakhstan, l'est d'Ucraïna, el Daguestan, Azerbaijan, la península de Crimea. No, estem una mica en aquest àmbit geogràfic. Bàsicament, el seu domini s'estenia entre el Mar Negre fins als Urals i del Caucas fins a l'indret on el Volga i el Don més o menys es troben a tocar, i on actualment hi ha aquest canal Don-Volga.
Déu-n'hi-do. I els Khazars sempre han estat allà o venen d'algun altre lloc?
No són com el dinosaure del microconte, que sempre ha estat allà, però els Khazars, com a bon poble nòmada, o nòmada en origen, seminòmada i mig en procés de sedentaritzar-se, que serà més tard, són un poble túrquic de l'estepa euroasiàtica, no?, poble nòmada o semidòmada durant la major part de la seva història, i com a tants altres pobles de característiques similars, es fa molt complicat, es fa terriblement complicat postular-ne un origen concret, no? Ja que estem totalment immersos en aquest joc de moviments migratoris, moviments professionals, identitats canviants, processos de confederació, de disgregació, de pobles que s'assimilen a uns altres, de canvis de noms. Bueno, ja n'hem parlat algunes vegades, no? De fet, parlar de pobles túrquics ja en general és un paraigua molt gran, no? És parlar d'una afinitat de llengua i no necessàriament d'ètnia, no? Llavors ens obre, com passa amb tants altres pobles de l'estepa euroasiàtica, no?, d'entre l'antiguitat i principis de l'edat mitjana, que ens costa moltíssim saber exactament qui són, no?, perquè també moltes vegades les referències que tenim són referències des de fora, no?, són referències cronístiques de pobles sedentaris que estan totalment polititzades i amb un marcat caràcter ideològic, i moltes vegades la cultura material, doncs, no sempre respon a les preguntes que necessitem.
Complicadeta la cosa, per trobar.
Molt, molt, i de fet les fonts no ajuden, no? Per posar un exemple, algunes fonts clàssiques sobre els càzars fan distinció entre els càzars blancs i els càzars negres.
Ja ens estem complicant.
Doncs ja ho tenim aquí, no? Des del punt de vista de les teories racials, tan en voga a finals del segle XIX, principis del segle XX, sembla evident pels historiadors de finals del segle XIX que miren, no?, des d'una superioritat ideològica aquests pobles de l'estepa, atribuir al poble càzar dues ètnies. Una racialment més fosca, pell morena, ulls negres, cabells foscos, menor alçada, i una més blanca, alts, pell clara, ulls blaus, fins, no?, primets, i fins i tot cabell pèl roig.
Però a veure, Alberto, això tal com ens ho estàs plantejant, era així o no era així?
Si era així, no ho sabem. Bàsicament, la diferència entre blancs i negres, entre els pobles de l'estepa, passen molts altres, amb els altres pobles, és una distinció social. Estem parlant de clans diferents, no? En molts altres pobles de l'estepa, aquesta distinció entre blanc i negre, o entre celestials i terrenals, o entre blancs i blaus, fa referència a dos categories socials, a dos clans. El clan blanc, el superior, on està la noblesa, els guerrers, no sé què, i el clan negre, l'inferior. Passa mateix, per exemple, amb els búlgars blancs i els búlgars negres, amb els uns blancs sí, i els uns negres, no? El que passa és que des de l'òptica de etnològica del segle XIX, era molt fàcil pensar, no? A més, dona la casualitat que els blancs són els dirigents i els negres els no, doncs això ja tenim una raça superior, no? La hiperbòrea sí. de Conan i els seus col·legues controlant a pobles de l'estepa asiàtica. No? Però aquest exemple estúpid serveix només per veure com de difícil és, fins i tot, quan sabem els noms o quan sabem les identificacions d'aquests pobles, poder saber exactament a què ens estem referint. I d'entre tota aquesta teranyina d'informacions molt confuses que tenim disponibles, el que sí que podem saber del cert és que els càzars són una tribu de llengua túrquica que documentem documentalment per primera vegada a les estepes asiàtiques al segle V i que va formar part d'aquesta confederació de tribus que van acompanyar a Àtila en el seu viatge cap a Occident.
Uh-huh. I exactament què significa Khazar o Khazar?
Khazar o torta del Khazar. Eren nòmades, vamos a salir a caçar, no? Pel que sembla...
Tant de bo fos això.
El tema Khazar.
Seria molt fàcil la història.
Khazar, Khazar... Clar, perquè al final ja sabeu que tot en origen, té una etimologia en espanyol, que és la llengua...
Que ja hi era.
La que ja hi era, clar.
Està sempre... No, doncs aquest imperi a només uns quants milers de quilòmetres de distància del Celta de Madrid. S'han fet com moltes hipòtesis o molts jocs per intentar saber què són els càzars. Fins i tot algunes, veient que havien tingut una força presència en certes parts de Rússia, vincula paraules com els cosacs, els hússars, els càzars. No és així, eren d'altres coses. Però sí que sembla que càzar o gàzar ve d'una arrel turca, que és gaz, que vol dir errar, vagar, moure's. No? Sembla que literalment els càzars són literalment una manera de referir-se a nòmades. Un poble que volta, un poble que es mou molt. Si no és vero, ben trobat-ho, no? Tens un poble nòmada que es mou, que en principi parla una llengua d'origen túrquic i que té una paraula que en aquesta llengua vol dir la gent que té vidilla, que es mou molt.
Molt bé, i ja per anar acabant aquest bloc inicial, tan importants van ser els càzars a la seva època?
Sí, ja veurem que és un imperi que per la seva extensió, per la seva importància, és comparable, no estem... El seu moment de màxim esplendor va ser finals del segle VII, mitjans del segle VIII, inicis del segle IX. Doncs tant per la seva extensió, per la seva importància, com pel seu paper geoestratègic, és comparable a un altre gran imperi, que per les mateixes dates i d'una forma més o menys similar, coneixem molt bé. No? A l'altre extrem d'Europa, no estem al Caucas, estem als Pirineus, i no ens diem càzars, no tenim un poble bàrbar que es diu càzars, no tenim un poble bàrbar que es diuen francs, i tenim el món carolingi. Ja ho anirem veient, no? Però ara per ara posem també alguns exemples de la seva importància. Agafem l'emperador historiador bizantí Constantí VII Porfirogènit, que va governar durant la primera meitat del segle X, del 911 al 950, una cosa així, i ell ens explica el seu llibre de les cerimònies, que ell, com a emperador, quan havia d'enviar cartes dirigides al papa de Roma o a l'emperador d'Occident, no? Penseu que ell és contemporani, una mica anterior, no? al ressorgiment del Sacre Imperi Romano-Germànic, diu que quan ell enviava cartes oficials a Occident, aquestes cartes portaven un segell que valia dues monedes d'or. Un timbre, un segell que valia dues monedes d'or. Doncs bé, ell mateix diu que quan enviava missatges als càzars, el segell havia de tenir un valor de tres monedes d'or. Aquest fet, aparentment anecdòtic o banal, ens explica la importància que les bones relacions amb els càzars tenien per l'emperador bizantí. Fins i tot més que amb el papa de Roma o amb els soberans, no?, d'aquest regne franc amb els quals t'havies intercanviat filles i cosines per matrimoni. Valia dos monedes d'or, en canvi, enviar cartes imperials als càzars havia de tenir un valor de tres monedes d'or.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, continuem al Portes de Troia de Ràdio Castellar i la xarxa. Alberto, Eurovisión?
Pues veu que sí, tampoc, jo aquest grup no el coneixia de res, però parlarem ara de com els Càzars arriben a Europa amb els Uns, i vaig buscar Uno Canción, i resulta que hi ha una cançó d'aquest grup que es va presentar a Eurovisió l'any 2020, amb una cançó que es diu Uno, i que a més són de Rússia. Així que em quadrava moltíssim, sí, sí. Em quadrava a tope, perquè justament els Càzars estan entre Rússia i els Uns, així que endavant. Així, a banda de complir una funció didàctica en quant a història, també tenim una funció didàctica a nivell musical de descobriment de cançons absurdes.
Molt bé, doncs continuem descobrint aquest poble tan important que els Càzars, i l'havíem deixat a les hores d'Àtila. Què serà d'ells després de la desfeta de la confederació liderada pels Uns?
Doncs venen uns i després uns altres, no? Uns altres. Doncs sembla que els Càzars van establir la seva base d'operacions.
Jo aquest acudit sempre el faig, eh?
Jo sempre, perquè me l'has robat.
Sí, no, però robat. Sempre explico que és teu.
Ah, vale, gràcies. Així m'agrada. Sempre un bon historiador.
Però amb els otomans.
Que els cita... Jo otomà. Vinga. És que al final...
Aquest és bo, vull dir...
Gràcies. Diu aquest, com si la resta no. Bé, doncs sembla que els Càzars van establir la seva base d'operacions a les regions de la Transcaucàsia, no? Geòrgia, Armènia, per entendre'ns. I durant els segles posteriors comencen a assolir l'hegemonia entre les tribus situades al nord del Caucas, enfrontant-se primer amb els búlgars i després sometent també altres tribus de la zona. Pel camí, ja sabeu que en aquest món de tribus nòmades, seminòmades, les aliances són líquides, no? Que diríem, si volguéssim ser pedants, no? Són canviants, confederacions que es fan i desfan, pobles que someten als altres, pobles que són tributaris, però al cap d'un temps es fusionen amb molts altres i comencen a formar una lliga, bueno, tot això. Després dels Uns, el que ens interessa és que els Càzars havien format part, o estaven formant part, quan comencen a interessar-nos, del domini dels Turkuk, també es pot conèixer com l'imperi dels turcs occidentals. No? Diguem que és d'aquests pobles o d'aquestes confederacions túrquiques de l'estepa, el poble que durant el segle VI, VII, principis del VIII, havien aconseguit agressolar la resta de tribus túrquiques. Sigui com sigui, cap a finals del segle VI ja els tenim molt establerts a la regió que havíem mencionat a l'inici del programa, no? A la zona del Caucas, al curt baix del Volga, i aquí és on comencen a tenir importància.
Per tant, en aquell moment és això, no? És el moment que comencen a guanyar més pes.
Sí, de fet, serà la importància dels Càzars tindrà molt a veure en el lloc on se senten, perquè, de fet, jugaran un paper fonamental en la geopolítica de l'època. Si us feu una idea d'on ens estem situats, estem al nord, però situats entre l'imperi bizantí i l'imperi persa. Llavors, els territoris càzars comencen a funcionar com una mena de tercera potència a la zona. No? Per exemple, segons ens diu, Khosrò és primer a Nurshirvan, no? El fundador de la dinastia sassànida i responsable de l'expansió de l'imperi sassànida i gran enemic de Justinià, no només gran enemic de Justinià, sinó va ser la persona que li va patejar la cara a Justinià i se li va cagar la boca. Tenien al seu palau 3 tons d'or, buits, reservats per als altres 3 grans emperadors del món. No? Per si venen visites, tinc aquí preparat el 3 trons a banda del meu perquè quan vinguin a sotmetre's, no? al meu poder, puguin seure. Un, no? Com 3 anells per governar-los a tots, un per l'emperador de Constantinople,
val.
un per l'emperador de Xina.
Perfecte.
Bé, i un pel cabdill dels càtars.
No? Carai.
Dels tres sobirans o dels tres cabdills que els perses consideraven fonamentals, no?, per la pau al món o per la pau a la seva, dels seus dominis, teníem l'emperador de Constantinople, l'emperador de la Xina i el cabdill dels càtars.
I quin paper jugaran els càtars en la lluita entre els bizantins i els sassànides?
Bé, no ens estendrem gaire perquè l'Albera perquè la Vira Abril ja es va estendre bastant en una exalogia al final, van ser 6 programes.
Penta.
Oh, pentalogia.
Empatat amb Vietnam.
Empatat amb Vietnam, és veritat, sí.
Clar, o sigui, ha dedicat a 50 anys d'història el mateix número de programes
que
tota la història d'Indochina durant mil·len.
Bé, bé, això és veritat.
No passa res. Bueno, no ens entenem gaire. L'Albert Abril...
Ja ho va fer.
Jo poso uns quants / molts programes a la figura d'Heracli, d'aquest emperador bizantí, i a les seves lluites contra els perses. Només direm que en aquestes campanyes militars hi participaren de manera molt especial i de manera molt important els càtars. No? Ja he dit, en aquest joc de potència intermitja, la guerra entre Bizanci i el món sassànida és una... moltes vegades té un component de guerra freda, no? On ells sabien que aquesta lluita terminal entre els dos imperis era inviable i que, per tant, s'havien de buscar altres pols de lluita. Un d'aquests pols és, o un d'aquests aliats indispensables són els càtars. I seran tan importants, per exemple, que l'any 627, quan Heracli, si no ho sabeu, escolteu-vos la pentalogia, va forjar una aliança militar amb ells per atacar els sassànides. Estem parlant, no?, de la campanya que portarà la batalla de Nínive. Van dedicar un programa només a la batalla de Nínive.
Dos, correcte.
Dos.
És que, imagina't.
Imagina't com... O sigui, primer, un a Nín i un altre... Ahí ve.
Aquest no, eh?
No, aquest no, o sigui, no es no, pot. Està, és que...
Unos sí, otros però no.
Entra bé pel no.
Clar.
O sigui, per riure de que no fa gràcia.
Clar, és que,
però
és,
està bé.
És que és això, a vegades, l'humor a vegades no ha de fer gràcia. És com l'art no té per què ser bonic. Hi ha coses...
A vegades, com ho està defensant, em fa més gràcia.
A vegades ha de rascar.
Ha de rascar,
però és veritat que queda rascat.
L'humor, si rasca, és com fer acudits sobre el cau. Rasca. Bueno, el 627, Heracli forja una aliança militar amb els càtars. Aquests aporten, se'ns diu, uns 40.000 efectius a la batalla de Nínive, sent una força important. A més, van participar del saqueig de Tiflis, que és la capital dels georgians, que eren també aliats dels sassànides. I quin va ser el preu d'aquesta ajuda? Doncs ni més ni menys que l'oferiment de la mà d'Eudòxia, que era l'única filla d'Heracli en el seu primer matrimoni, per tant una dona nascuda a la porpra i nascuda al sí de la família imperial, va ser oferta com a matrimoni al cabdill dels càtars. Finalment, l'enllaç no es va materialitzar perquè aquest va morir abans de les núpcies, però ens indica molt bé fins a quin punt el poble càtar estava dins de les aliances politico-militars de l'època.
Molt bé, avancem una miqueta, no? Perquè ja sabem com acaba aquesta lluita entre els bizantins i els perses. Amb l'esgotament dels dos i la indefensió davant de la irrupció dels exèrcits islàmics, que ho devoraran tot el Sopasca. Si ho voleu conèixer, doncs això. Escolteu Heracli 1, Heracli 2, Nínive 1, Nínive 2, i crec que l'altre era Heracli l'Islam, alguna cosa així.
Heracli va al zoo. Heracli al centre comercial.
Com afectarà? O sigui, aquesta irrupció dels pobles, dels exèrcits islàmics, l'esgotament de l'imperi bizantí a les perses sassànides, com afectarà això als càtars?
Bé, ja n'hem parlat molts cops, no? La irrupció de l'islam i de els exèrcits àrabs suposen la fi d'un món. Dues superpotències que havien lluitat durant segles, que s'esgoten mútuament, no? Que s'esgoten políticament, que s'esgoten demogràficament, que s'esgoten econòmicament, que s'esgoten conceptualment i culturalment. En aquell moment hi romp la més nova de les religions monoteistes i ho fa amb una força, amb una vitalitat que directament escombra el món antic. Llavors, la desfeta dels sassànides de Pèrsia serà total, no? Serà fagocitada per aquests exèrcits dels successors de Mahoma i el món persa desapareixerà primer i després serà regurgitat i reconvertit, no?, en el califat de Bagdad. els àrabs substituiran els perses com a gran superpotència alternativa a Bizanci. No? Més o menys per aquelles dates es dona també la desmembració definitiva de l'imperi dels turcs occidentals, que era aquesta confederació túrquica a la qual pertanyien els càzars, no? Que diguem que també es lliuren, no?, del capdillatge que tenien aquests turcs occidentals sobre ells. Llavors tenim un nou escenari. Un triangle format per l'imperi cristià de Bizanci, per una banda, molt debilitat, no?, cada vegada més debilitat i més reduït el que seria la península d'Anatòlia i les possessions del Mediterrani Oriental de Bizanci. Un califat islàmic, el primer a Damasc i més tard a Bagdad, expansiu, militar, pròsper, molt poderós, i un regne càzar que ja veurem que actuarà com una mena de tap entre aquests dos mons.
Molt bé, i els càzars, quin paper juguen davant dels bizantins i dels musulmans de Damasc?
Bé, doncs, ho podem resumir molt, no? Ho podem estendre'n si voleu. Si l'imperi bizantí va aconseguir sobreviure a l'avanç islàmic, va ser en bona mesura pel regne càzar. Ni Carnamany, ni hòsties, van ser els càzars que van aconseguir plantar-se i van aturar l'avenç islàmic.
Estarem-nos una miqueta. Com va ser això?
Bé, bàsicament, estem resumint també un fotimer d'anys de campanyes militars, però bueno. Bàsicament perquè els càzars van ser els responsables de sostenir, contenir i rebutjar els continus assalts àrabs contra les planes de l'Europa oriental. No? Pensem que uns 20 anys després de l'Ègira, no?, de la fugida de Mahoma a Medina, els àrabs havien sortit, no?, de la península aràbiga, havien conquerit Pèrsia, havien conquerit Síria, havien conquerit Mesopotàmia, havien conquerit Egipte i començaven a enfilar-se pel nord d'Àfrica, fins que ja sabeu que al 711, no?, pues arribaran a la península Ibèrica, creuaran els Pirineus... En aquell moment hi havia dos fronts oberts. No? Si ens centrem sobretot en l'escenari militar contra Bizanci, hi havia dos fronts oberts. Per una banda, el camí directe fins a la capital per assetjar-la. Ho intentaran diverses vegades, però estem parlant d'una ciutat gran, la capital d'un imperi, fortificada, no?, amb una defensa marítima i una defensa terrestre molt, molt reeixides. I, per tant, els setges islàmics a Constantinople s'aniran donant durant finals del segle VII, principis del segle VIII, però seran infructuosos, no? Però assetjaran la ciutat. I per altra banda, l'altre camí que tenia, tenia dos camins més, no?, que és el que portarà els àrabs a la península Ibèrica, no perquè Madrid fos el centre del món, sinó perquè si tu no pots prendre la capital bizantina a l'assalt, el que has de fer és rodejar-la, i tens dos camins per rodejar-la. La M30 llarga, no?, que és anar per Egipte, al nord d'Àfrica, creuar el canal de l'estret de Gibraltar, pujar, no?, parar a Madrid a fer un poc atacar la mar, després pels Pirineus, conquerir tota la Gàlia, no?, i entrar per tota la via terrestre del Mediterrani. Això ho pararà l'avi de Carlemany, no?, Carles Martell. I o pots creuar el Caucas, arribar a les planes, no?, a l'inici de les planes eurasiàtiques, i des d'allà pujar, no?, i també tallar aquesta via de subministres que feia que la capital imperial pogués resistir als setges, perquè tu podies fotre un setge marítim, podies fer un setge des de Turquia, podries fer un setge, no?, des dels Dardanels, però el rerepaís que tenia la capital de l'imperi bizantí era enorme. Llavors, les tropes islàmiques concentraran molts els seus esforços no només amb aquests setges de la capital bizantina, sinó intentar creuar el Caucas, que ja sabem que tradicionalment també, vull dir, les lluites dels perses contra els grecs, les campanyes d'Alexandre el Magne també van tenir com a escenari privilegiat aquella regió, no?, perquè és un dels culs d'ampolla importants de la regió. Doncs bé, al Caucas, els càzars van plantar una resistència total contra els àrabs, en una zona que ja des d'època sassànida s'havia convertit en una frontera militaritzada. Ja venia d'època hel·lenística, però els sassànides van fortificar tota la sèrie de fortificacions, no? Ja sabeu que el Caucas acaba tocant el mar de seguida, doncs fortificant, no?, aquell pas entre el mar i la muntanya, s'aconsegueix militaritzar la regió, s'aconsegueix fer fortaleses que encara avui són impressionants. A vegades, en alguns casos, com per la fortalesa de Derbent, que és una de les possibles ubicacions de les Portes Càspies. Les Portes Càspies són aquelles fortaleses que va fer Alexandre el Gran al Caucas, no? per controlar la regió. Doncs una de les que es baralla com a emplaçament de les Portes Càspies és el que els sassànides van reconstruir en la fortalesa de Derbent. És una fortalesa que encara avui és espectacular i és una fortalesa que ha estat en actiu uns 2.000 anys o més de 2.000 anys com a frontera. No sé si és la més antiga o no, ahir a les dues del matí no estava per buscar-lo, però deu ser, si no és la que més, és una de les guarnicions en ús continu des de l'antiguitat, potser que les que han tingut una vida més llarga, no? Perquè estem parlant que des del 300, 400 abans de Crist fins al segle XIX, no? Les Portes Càspies, la fortalesa de Derbent, ha estat una frontera militaritzada, on va haver-hi hòsties de les grosses, no? Perquè a més, això porta a una sèrie de congosts pel Caucas, no? On es poden fer tota una guerra de guerrilles molt interessants. I allà, no? És on els càssars intenten resistir.
I ho aconsegueixen? Aconsegueixen fer aquesta resistència?
I ho aconsegueixen, no? Per aquelles dates, els càssars ja havien subjugat sota la seva òrbita els búlgars, els magiars, no? Els que després seran aquella plaga terrible que s'assolirà a Europa i que acabaran sent els hongaresos, i havien iniciat ja la seva expansió cap a l'oest. És a dir, el domini càssar no només estenia la regió que ara diem, sinó que també ja estaven arribant a l'actual Ucraïna, a Crimea, no? I estaven ja gairebé a punt de creuar els Càrpats. Estem en una fase en què els càssars estaven instituint un veritable imperi, amb una administració estable, sota el comandament d'un Kagan, no sé si era Juan Kagan, però era un guerrer que te cagues. I, amb diferents provisions sobre el seu control, amb ciutats cada vegada més establertes, s'està instituint ja la capital d'Ítil, que a mi em recorda molt, sembla que estem a Gondor. Llavors, els càssars van infligir severíssimes derrotes als exèrcits califals. També estem parlant d'una cavalleria pesada, una cavalleria de l'estepa que s'ha reconvertit a cavalleria pesada, que té unes tècniques de combat, no? Que li permeten aquest joc de desplegar-se i replegar-se, no? De fer un tipus de guerra que era molt efectiu a la regió, no? I fins i tot no només contenen els exèrcits califals, sinó que fins i tot en alguns moments arriben a l'ofensiva i van arribar en una d'aquelles cavalcades, s'animen i gairebé arriben a Mossul, no? A fotre allà una ràtzia. Sigui com sigui, estableixen una frontera infranquejable per a les tropes islàmiques i marquen allà, no? Com un taló de ferro que fa impossible que les tropes califals puguin avançar, no? Penseu que si no hi hagués hagut aquesta resistència al Caucas, segurament l'entrada per les... Perquè un cop passes d'allà...
És tot recte, és tot pla.
Tot és barra de carretera, no? És tot pla. Que no ho fessin, no? En aquesta tentació que tenim els historiadors de parlar d'història ficció, no? O d'ucronies, què hagués passat si... Mm-hmm. Doncs un dels què hagués passat si... més importants de la història hagués passat si els càssars no haguessin resistit al Caucas.
Però, Alberto, fins quan van resistir els càssars?
Doncs només hi haurà una ofensiva àrab en mans del darrer califa, Marwan II, que del darrer califa Omeya, no del darrer califa sí, en general, que va aconseguir derrotar momentàniament els càssars, que va haver-hi una sèrie de catastròfiques desditges, que van acabar amb els càssars demanant un armistici perquè en una contraofensiva califal la valia parda, van fins i tot arribar a acceptar convertir-se a l'islam, tot i que ho van fer d'una manera simulada i no s'ho va creure ningú i va durar el dia i mig. Però aquesta derrota momentània dels càssars, de fet, va coincidir amb la desfeta de l'imperi Omeya, No, va ser com 3 o 4 anys abans de que el propi Marwan II fos assassinat, s'extingís tota la dinastia Omeia, no, hi hagués tot aquella, aquest cop d'estat brutal dels abàssides que arriben al tron, desmantelen tota l'administració califal de Damasc i funden, no, i funden el califat de Bagdad, i ja estan els abàssides estan en un altre rotllo, estan en una dinàmica diferent, no, que la
dels Omeies.
Cara dels Omeies. Per tant, la derrota dels Càzars va ser molt momentània i en cap moment va ser important. En resum, la resistència dels Càzars va blindar el Caucas davant l'avenç califal durant més de 100 anys i va ser tan decisiva o més que la lluita dels francs, que van tenir sort una batalla, i els propis... Vull dir, Carles Martell guanya perquè el califa diu: escolta, anem a treure tropes d'aquí i anem a conquerir, anem a lluitar a la part on toca, que és aquí, contra els Càzars, no? Si hi hagués hagut 100 anys, no, d'atacs continuats, bueno, no aguanten. Amb els abàssides, les guerres de conquesta van arribar a la seva fi. El califat de Bagdad estarà per altres temes, ja no buscarà tant, ja no serà un islam tant amb una voluntat expansiva, sinó que diran, tornaran a la vella manera de fer política persa, no? Estem bé en un context de dos grans potències, anem a replegar-nos, anem a tirar cap a l'Àsia, anem a remuntar les xarxes comercials, no? I aquí marcarà un punt d'inflexió.
I vora l'any 750, coincidint amb aquesta aparició del califat de Bagdad, els Càzars viuran un dels episodis més definidors de la seva història, no?
Sí, penseu, no?, que estem just en el moment d'aquest canvi de dinastia, no?, dels Omeies als Abbàssides, i just pràcticament un any, dos anys després, els Càzars prenen una decisió totalment sorprenent, totalment inusitada, que ningú s'explica gaire, que és que decideixen convertir-se al judaisme.
És superràndom.
Portem aquí 3-4 segles, no?, entre els ortodoxos, els cristians, encara no ortodoxos, els cristians, entre els perses, ara els musulmans, ara no sé què, i quan tot sembla que ja se'n va la merda, es fan jueus.
Però quin és el motiu? Deu haver algun motiu?
Deu haver algun motiu, sí. Es fan jueus. És una decisió que pot semblar sorprenent, però que per a ells va tenir tota la lògica del món. Una mica com la decisió del nostre estimat Vladimir, no? Intentem posar-nos a la seva pell. Estem en un context, no? De fet, portem moltes generacions en aquest context, on l'imperi Càzar representa una tercera força. En aquest context, en aquest escenari de lluita entre els cristians de Bizanci i els musulmans de Damasc primer i després els musulmans de Bagdad. I ara, amb la nova política propersa dels abàssides, s'obre un escenari nou, on sembla que la regió es pacifica i hi ha un equilibri entre aquests tres blocs. I per tant, en un joc a tres bandes, sempre acaba donant-se una situació, un intent de dos contra un, no? Sempre que hi ha tres jugadors, s'acaba tendint a una dinàmica de dos contra un. En aquesta dinàmica de dos contra un, el bloc que va allà era el Càzar, no? És a dir, el gran dubte era saber si l'imperi Càzar tiraria cap al món bizantí i, per tant, es faria cristià, o tiraria cap al món persa abàssida i es faria musulmà. Quina és l'opció convergent? Fer-se jueu. Perquè, de fet, els jueus són una religió que està reconeguda com a correcta tant per cristians com per musulmans. No? Tant l'Antic Testament és reconegut tant per cristians com per musulmans. Recordeu que durant els anys inicials, fins i tot, els musulmans resaven no orientats cap a la Meca, sinó orientats cap a Jerusalem, no? Per la influència jueva. Per tant, i també per altres motius, segurament per migracions de comunitats jueves, penseu també que en temps d'Heracli hi ha una gran persecució religiosa contra els jueus també, i moltes comunitats jueves fugen. I fugen a la zona segura, que és la zona del Caucas, a la zona dels Càzars, i per tant segurament existissin ja abans d'aquesta conversió, que sempre hi ha hagut el dubte, i després si dona temps al final del programa, que no ho sé, ja en parlarem, de fins a quin punt va ser real o no, fins a quin punt va ser massiva o no, o va ser una declaració d'intencions que no va ser real, o realment hem de pensar que a partir de mitjans del segle VIII els Càzars són un poble jueu, o només ho són les seves elites, o només toleren l'arribada d'uns quants jueus, en què això, bueno, hi ha opinions per tots i ja ho explicarem. Però sí que és cert que segurament hi haguessin algunes comunitats jueves que ja prèviament estaven instal·lades, no? Una mica en paral·lel al que passarà amb el dilema de Vladimir, que us en recordeu, també feia venir savis de les diferents religions perquè tractessin de convèncer-lo.
Correcte. Quins records, eh?
Sí. Ai, els pets. Se'ns diu, per exemple, quan el Kagan Khazar mana buscar, no?, emissaris cristians, mana avisar emissaris musulmans i agafa els jueus que ja estaven allà. No? Llavors ens diu que com no els ha de fer venir, segurament ja existia una prèvia de totes aquestes comunitats jueves que potser perseguides durant el segle VI, VII, s'havien refugiat a Khazaria.
Molt bé, tota aquesta conversió al judaïsme els resultarà positiva?
Sí, molt. Culturalment i a nivell tècnic permet als càzars avançar en diferents àmbits, gràcies a l'experiència de les comunitats jueves, no?, que havien emigrat, com diem, de l'imperi bizantí. I durant la segona meitat del segle VIII fins als inicis del segle X, el món càzar viurà la seva època daurada. És una societat vibrant, expansiva, que arriba a tenir més d'una trentena de tribus com a estats tributaris, que mantindrà en Bizanci una relació estratègica molt important, però que també s'aprofitarà del comerç amb Bagdad, no?, a través del Volga, i cada vegada més es farà com un soci intermediari. Perquè es feu una idea, els càzars controlen Kiev. No? Quan veurem el proper protagonista d'aquesta història, penseu que estem parlant d'un imperi entre dos imperis que a partir del segle VIII i principis del segle IX comença a tenir una força bastant prometedora.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recte final del Portes de Troia de Ràdio Castellà i la xarxa, amb aquest programa que ens està explicant l'Albertó de la història dels càssars, i estem ja en recte final, com dèiem, i els havíem deixat en un moment molt feliç, com diu la cançó, no?
Sí, en principi sí.
No, els han fet jueus...
Estan bé, tot
està
bé...
Okay.
Has jugat a interpretar tu la cançó, eh?
Aviam.
Era aquesta la interpretació,
sí,
Alberto?
Sí,
ostres, clar, molt bé. És que és jugar amb foc, això.
Era Juan Magán amb barret, però és bé.
Aquesta es feia sola.
Es feia sola.
Bueno, aquesta felicitat els hi dura molt o no?
Aquí deien a dir. Com ja hem dit, a finals o fins a inicis del segle X no ens hem de preocupar gaire.
Ha dormit molt poc avui.
Sí, he dormit molt poc. I he fet poc cafè avui, així que mala combinació. Com a mínim la puta Renfe no m'ha tocat els collons.
Bueno, mira.
He arribat bé. I el que em faltava.
Esperem la tornada que vagi bé.
Bueno,
ui, no diem res, toquem fusta.
El darrer cop que vaig deixar vaig arribar a la 1 de la matinada a casa. Moment feliç, no sabem si final feliç, però sembla que la cosa va bé. Hi haurà, òbviament, cosetes. Per exemple, el primer terç del segle IX hi haurà una escissió de tres tribus càzars que començaran un procés que sacsejarà Europa Central i portarà a la creació del Sacre Imperi Romano-Germànic.
Bum.
Poqueta cosa.
Re.
Una cosa així petita. No? S'escapa una mica del tema del programa, però ho expliquem molt, molt, molt ràpidament. Aquestes tres tribus càzares s'excindeixen, a més són tres tribus de les que porten el lideratge de l'exèrcit, s'excindeixen, s'uneixen els magiars, que eren un poble tributari dels càzars, i decideixen moure's conjuntament a migrar cap a l'oest. Creuen els Càrpats i posant en moviment una sèrie d'altres pobles, com els petxenecs, com altres pobles de la regió, que comencen a desestabilitzar la zona. Perquè us fa una idea, els magiars, amb la nova empenta guerrera dels càzars ascendits, inicien una sèrie d'incursions sobre l'Europa Central, que durarà diverses generacions, i que per aturar-los, Otó primer, no? el rei Otó primer, haurà de reunir les seves tropes vora el riu Lech l'any 1955, van dedicar-li un programa a la batalla del riu Lechfeld, que és una de les batalles fundacionals de l'Europa medieval, no? I que portarà a guanyar-se la corona imperial i que diguem que és la batalla que crea els emperadors otònides i la fundació del Sacro Imperi Romano Germànic.
Però els magiars no eren el veritable problema, els càsars.
No, aquest honor correspondrà a un perill que vindrà del nord, que són els varecs. No? Ho resumirem molt perquè ens apropem al final del programa, queden encara moltes coses per explicar. I bàsicament la irrupció dels varecs i la seva expansió cap al sud a través de les xarxes fluvials portarà a un capgirament de l'equilibri de forces semblant al que estava passant a la resta de territoris que a l'oest europeu estava patint l'atac dels víkings. No? Penseu també que la influència dels càsars, com hem dit fa una estona, s'estenia fins a ben al nord. Kiev, per exemple, és una ciutat sota control càsar fins a mitjans del segle IX. No? Quan els varecs preguin el control. Aquí hi ha hagut també, durant la Unió Soviètica, va haver-hi com una gran depuració de tots els, historiadors que estudiaven el poble càzar, perquè era com molt ofensiu, no? que el cor de la mare Rússia, no? Perquè sabeu que la Rus de Kiev serà l'inici, no? Tot això, quan els varecs prenguin aquesta regió, serà l'inici del nucli dur del que és el rus. Era totalment ofensiu, no? que un poble turco-mongoloide, raro, no? Vingut de l'est, hagués controlat la capital, no? La capital mare de Rússia. I per tant, és molt divertit com durant els anys 40-50 bona part de la intel·ligència soviètica busca minimitzar totalment la petjada dels càtars a la regió. No van estar, no va ser res, no. La història de Rússia no deu res als pobles de no sé què. Bueno, ja potser fem un dia un programa d'això, que també és molt divertit. Però en un primer moment els càzars van poder contenir els atacs dels varecs, no? Fins i tot arriben a fortificar diversos enclaus, que potser el més bonic, si el coneixeu, és, o més famós, és l'enclau de Sarkel, el Don, que és una gran fortalesa de pedra calcària blanca construïda l'any 830 amb ajuda d'enginyers bizantins, no? Els bizantins ajuden els càzars a fortificar el Don per defensar-se dels varecs. Es crea una gran fortalesa blanca. Fins i tot es porten columnes bizantines de pobles abandonats, es crea com una gran fortalesa per defensar el Don i el Volga d'aquests atacs del rus. No la busqueu perquè als anys 30 es va fer un embassament i ara està sota un embassament.
Jo estava pensant, mira, ara buscaré fotos a veure què tal és.
Tens fotos en blanc i negre de l'excavació que es va fer abans que això passés.
I això funcionarà?
Vull dir, bueno, en un principi sí i després no. De fet, l'imperi bizantí decidirà, i aquest és el drama, que el temps dels càzars ha passat i que en la seva tradició de potenciar pobles bàrbars que els defensin les fronteres ha arribat el moment d'apostar pel poder de la nova Rus del Kiev. No? A inicis del segle X, l'aliança dels bizantins amb els càzars començarà a trontollar. De fet, hi ha algunes cartes que conserven d'algun emperador de mitjans del segle X on directament explica totes les aliances que poden fer per debilitar els càzars. No? Per exemple, potenciar altres pobles perquè els debilitin, perquè la confiança imperial en els càzars ha deixat de tenir sentit, no? I els interessa potenciar els russos, perquè és el moment també, no?, de la Guàrdia Varega a Constantinople. No? I llavors aquí el drama ja comença a prendre forma quan és Vyatoslav primer de Kiev, que és el pare del nostre estimat Vladimir, i en serà una sèrie de campanyes militars de la dècada de 1960 que escombraran la resistència càzara. Arrasarà aquesta fortalesa de Sarkel, no? I poc després la pròpia capital dels càzars, Itil, que en 969 serà devastada.
I això serà el final dels finals dels càzars?
Sí i no. La fi de l'imperi càzar, sí, t'ho compro. La fi del regne càzar, no. De fet, si us en recordeu, al programa 500 dèiem que Vladimir l'any 988 ha de triar religió, el judaïsme el defensen emissaris del regne càzar. Vull dir que aquest regne càzar existeix després d'aquesta desfeta de la capital. Però ja convertida en una potència de segon ordre, per això no els tria. Penseu que segurament aquesta Itil, a més era una ciutat doble, era com Buda i Pest no? O com a Minas Tirith
no?
i Til.
Gondor, jo deia.
La ciutat blanca, la ciutat, bueno, ja estem en aquest univers. Segurament hi hagués una part construïda en pedra en funcions de palau, però segurament era una ciutat seminòmada, no? On parts de l'any hi havia construccions semipermanents, tendes de campanya, no? Amb una base de pedra circular, però que es muntaven i es desmuntaven, i que segurament fos una capital una mica més itinerant i que, per tant, cremar-la no significava res més que, doncs, la propera vegada que es necessitava es tornava a construir. Els càzars com a tal es mantindran vius en una llarga decadència fent front als cumans primer i després de l'arribada dels mongols, que entren com un elefant, no? en una tenda de vidres i desestabilitza totalment la regió. De fet, la Horda d'Or, no? la part dels mongols que arribaran a Europa, que seran comandades pel nostre sempre estimat Batucan.
Batucan,
sí, el de... No, és que tinguis un tucan que sigui com molt hiperactiu i li diguis Batucan, sinó, saps, els de les batucades, que van tocant. La Horda d'Or, de fet, s'instal·larà a la regió en el cor del poder del món Càzar, que serà ja completament desplaçat. No? Estem ja a mitjans del segle XIII, no? Aquesta zona ja serà controlada pels mongols, serà una zona també molt impactada per la Pesta Negra, bueno, i a partir... deixant de tenir molta documentació dels Càzars des de mitjans del segle X, tenim algunes petites referències als segles XII, XIII, que ens permeten saber que el regne Càzar seguia viu, però ja molt debilitat, i que la seva disgregació definitiva serà amb l'arribada dels mongols.
Per tant, ara sí que sí, final dels Càzars.
Sí, no. Perquè veieu que els Càzars, que és un poble que no ens sonava de res fa uns 52 minuts, encara que no sembli, encara ha donat per més. No en ficaré amb aquest berenjenal, però són protagonistes d'una hipòtesi que és coneguda com la hipòtesi càzara, que ha estat al centre d'intensos debats intel·lectuals o pseudointel·lectuals des de finals del segle XIX, perquè veieu una mica també per on va la cosa. No hi entrarem gaire, perquè tampoc som expert en el tema i no em ve de gust en ficar-me. Però bàsicament postula que en els darrers segles de la seva història els Càzars van entrar en una lenta decadència, no?, que els va portar a una diàspora camí de l'Europa de l'Est.
Ai.
I que, de fet, hi ha en diferents jocs lingüístics, poblacionals, de topònims i tal, hi ha diverses teories que afirmen que bona part de les comunitats jueves de l'Europa de l'Est, diuen aquests que defensen la hipòtesi càzara, provenen precisament dels jueus càzars que generacions van anar establint-se en territoris russos, ucraïnesos, hongaresos, polonesos, tant al camp com a les ciutats.
I això com segueix, aviam?
Clar, si portem, o si porteu, o els que han portat a l'extrem aquesta argumentació, pels defensors de la hipòtesi càzara, s'arriba a fins i tot dir que els esquenacites, els esquenacis, que són aquests jueus que en principi assentats a Alemanya i que des d'Alemanya colonitzen l'est d'Europa, en veritat aquesta colonització jueva de l'est d'Europa s'hauria fet seguint un origen càzar. I per tant, no serien els jueus que poblen l'Europa de l'Est, no serien jueus semites, no? No serien comunitats sefardís o no serien comunitats de la diàspora jueva. Clar, la cara de l'Albert Abril diu... No? Llavors, aquestes hipòtesis càzares diuen que, clar, si tenim en compte que precisament són d'aquestes zones de l'Europa de l'Est on surt el gruix dels jueus moderns, penseu que els jueus esquenacites representen a l'inici de la dècada de 1930 més del 90% de tots els jueus del món. Clar, les implicacions dels defensors d'aquesta hipòtesi parlen per si mateixos, no? Us podeu imaginar que l'hipòtesi càzara va causar un rebombori importantíssim, s'ha hagut de desmuntar mil vegades en proves genètiques, en proves lingüístiques, i encara és un tema que serveix, i que ha estat molt captada per discursos antisemites, per discursos de supremacisme racial, no? Perquè si seguim aquesta hipòtesi, no?
Arriba fins al final.
No, bueno, si seguim aquesta hipòtesi, els jueus actuals no són semites, són càzars. Bueno, només perquè us soni, que quedi només com a constància, fins a quin punt els càzars, jo explico això, no perquè m'ho cregui, sinó perquè ens explica fins a quin punt els càzars, que és aquell petit poble que fa uns 1.600 anys va sortir de les estepes asiàtiques, que han estat testimonis i protagonistes d'alguns dels moments més convulsos de la història. no? Que van passar pel domini d'Atila, van passar per les lluites de bizantins i sassànides, van lluitar contra les tropes califals, van patir i contenir i ser exterminats pels vikings, pels mongols, i fins i tot en ple segle XX o segle XXI hi ha qui els reivindica per motius, pels motius més insospitats i més allunyats del que hem explicat al llarg del programa.
No tenim temps per més, gràcies a Alberto Reche per situar-nos un poble com el Càsar, que no el coneixíem. Moltíssimes gràcies per...
Extremadura.
A Extremadura estan.
Sí.
Bon formatge.
Bon formatge.
Albert Abril, moltes gràcies.
A vosaltres.
L'Adrià Tira del control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.